Estem d'enhorabona avui a Ràdio Illa perquè encetam una nova secció i és que a partir d'ara i de manera quinzenal i de la mà d'Anna Laura Penya Albert doncs parlarem de fotografia i d'imatge, de fotografia i imatge d'àmbit mundial però també de fotografia i imatge formenterera. La Laura Penya Albert és excoordinadora del màster de fotografia de la Universitat Politècnica de València i investigadora en projectes fotogràfics tant a Espanya com arreu d'Europa. Molt bon dia, Laura, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia, Pepo.
I gràcies per sumar-te a aquesta aventura.
Gràcies a vosaltres. Estic molt contenta d'estar ací a Ràdio Illa i de fer esta nova secció de fotografia i imatge.
Molt bé. Què és el que més t'agrada i el que a tu t'apassiona? El que es tracta és això, que ens contagis un poc del teu amor per la fotografia. Avui, de fet, volem començar doncs, pel començament, o sigui, als inicis de la fotografia.
Sí, anem a explicar avui i en les darreres intervencions un poquet la història de la fotografia, després també parlarem de la fotografia d'ací, de Formentera, però anem a començar un poquet per l'etimologia, per si algú oient no sap un poquet d'on ve la paraula. Tu ho saps, Pepo?
Fotografia. Foto deu ser llum, no?
Molt bé.
No sé si en grec o en llatí o...
Sí, és una paraula grega, femenina, que està composta per foto i grafia. Foto, com tu has dit, és il·luminar i llum, i grafia, escriure o gravar. Clar. Així, d'una forma genuïna, té un sentit d'escriure amb llum. Hi ha gent que diu dibuixar amb llum, que me pareix preciós, no? Visualment, pensar en dibuix.
Sí, sí.
Pues a nivell etimològic podríem dir això i ja la paraula en un primer moment es diu que és francesa i que tenia un significat de descripció de la llum, però 2 anys més endavant ja té el sentit de reproducció d'imatges, que és el sentit que avui per avui utilitzem, no? Nosaltres. N'hi hauria que tindre en compte que els primers inventors de procediments fotogràfics, no de la fotografia en si mateixa, com va ser Niepce, parlava d'heliografies, és a dir, ficaven altres noms, no? Talbot de calotips, que calotips també és una paraula grega que significa de calos, vell, de vello. O daguer, que ja va ser una persona en una personalitat més, diguem, egocèntrica, va dir, jo fique el meu nom, daguerrotips. Ara després anirem parlant un poquet més de tot això. Primer, anem a fer una, si vols, una enumeració més escarida de tots els antecedents perquè contextualitzar un poquet als oients l'època de l'invent i veure altres descobriments tècnics que varen facilitar un poquet el desenvolupament d'aquest invent.
Sí,
no?
Som-hi, estem al segle XIX, imagino, no?
Clar, els antecedents ens anem a l'inici de l'inici, que és des de la pintura, les pintures rupestres.
Clar.
N'hi ha que tindre en compte que ja comença un poc la comunicació verbal al mateix temps que la comunicació visual. I els primers dibuixos, les pintures rupestres, com així en Espanya tenim les coves d'Altamira, a Cantàbria, ja del Paleolític Superior, pues ja apareixen uns dibuixos que donen a entendre pues que n'hi ha un significat d'imatge que eren com un caràcter imatge religiós que propiciava la casa, no? I ja era una forma de comunicar. Això volia dir perquè és important pensar que la comunicació visual pues, és paral·lela a la comunicació verbal.
Sí, sí.
Si bé, anem més endavant, molt més, 3.000 anys abans de Crist, pues, ja comencen els sistemes d'escriptura. Els sumeris, que eren l'escriptura d'icones, que representaven uns conceptes i que se diu l'escriptura cuneïforme. Es feien en unes taules d'argila en Mesopotàmia i després pues, està l'escriptura que tots coneixem, que és l'escriptura jeroglífica de l'Egipte, no? Si avancem, es trobem a la invenció de la xilografia. No sé si tu saps.
Xilografia.
La xilografia és un gravat, però se fa en fusta. I és, a Xina, és de Xina, es va crear als 5 anys abans de Crist, i és la tècnica del gravat més antiga que tenim. Què té d'important aquesta tècnica? Pues que és la primera volta que se pot reproduir les imatges d'una forma pues ja de la mà, ja no té que estar el dibuixant, el creador, fent-les una a una. Ja és una tècnica que de procés d'estampat. Gràcies a aquesta tècnica, per això és important, va arribar a Europa i gràcies a això va proliferar les tècniques d'impressió i el seu perfeccionament a partir del segle XIII, com les tècniques de gravat en coure, l'aigua fuerte, aigua tinta i altres tantes, no?
Clar.
I per ficar un altre exemple, que potser hi ha gent que ho ha vist, has estat a Roma, Pepo?
I tant.
te has vist a prop del fòrum de Roma una columna molt gran, una columna de 30 metres, en 4 metres de diàmetre, és la columna de Trajà.
Ah.
No sé si te sona, és un baix relleu en pedra que narra, de forma és com si fos una crònica, i va narrant les victòries de Trajà. Podríem dir que això també és un altre exemple de la comunicació visual.
I tant.
I ja anem arribant quasi al segle XIX, però abans, al voltant de 1450, apareix l'invent de la impremta de Gutenberg.
La impremta.
Que va ser superimportant perquè suposava un pas decisiu, no?, per a la reproducció de textos i de...
Vinga a fer bíblies allà al segle, no?
Això mateix. Bé. I si continuem, pues, per fi arribem al segle XIX, amb la tècnica de la litografia, que és una altra tècnica de gravat, però en este cas de en pedra, no qualsevol pedra, clar. I aquesta tècnica és molt més ràpida i directa que les anteriors, la qual cosa va permetre que l'art gràfic, pues, ja començarà a il·lustrar textos i publicacions. El següent important dins de la comunicació, per fi, és la fotografia, que va ser oficialment el 1939.
1839,
sí.
Molt bé.
I posteriorment, pues, tot ha sigut molt ràpid. El 1888 ja va aparèixer els primers rotllos de pel·lícula de la Casa Kodak, no? La Casa Kodak va permetre l'ús domèstic de la fotografia.
O sigui, que a finals del segle XIX ja la fotografia es va extendre més o menys de forma popular.
Sí, va ser...
Potser no tothom tenia una màquina a casa, però sí que podien tenir accés a un fotògraf, no?
Sí, sí, sí. I, de fet, això, la Casa Kodak, el New York Times, al 1890, publica ja. Ara cada turista siente la necessitat de llevar consigo una càmera en sus vacaciones de verano, como son a tots, no? Gràcies a l'eslògan popular que va fer Kodak, que va dir, usted apriete el botón que nosotros hacemos el resto.
Caram.
Clar, amb aquest eslògan era impossible no caure en la tentació. Ja anirem parlant perquè això també pot donar a que pensem que tan sols es dispara un botó fer fotografies. Clar, fer-les sí, ser fotògraf és una altra cosa. Uns anys després, com a conseqüència de la fotografia, en el 1895, pues, ja va arribar la revolució de la imatge en moviment, el cinema de les germans Lumière, i en 1936 pues, el mitjà de masses per excel·lència, que és la televisió. Però anem un poquet per què va aparèixer realment la fotografia. Cal tindre en compte que realment l'invent de la fotografia és un compendi entre art i tècnica, tecnologia, i que la societat, de moment, demanava fixar la realitat. Ja parlarem, però ahí té molt que ver tots els pintors com utilitzaven i intentaven imitar la realitat, no?
Sí, sí.
Però eren necessàries per l'invent de la fotografia, els descobriments per una part d'òptica i de física per la construcció de la càmera i per una altra la química, les sals de plata que permetien fixar la imatge.
Bueno, clar, és que avui en dia, com que revelem de forma digital i que és una cosa automàtica, però bé, amb la fotografia analògica, que bé, doncs fins fa molt pocs anys doncs encara tirava i de quina manera, doncs tot sí, exacte, era una cosa com màgica, no? Per qui no estigués ficat en el món, tu ficaves un paper blanc allà i en un líquid, no? Amb una safata, amb un líquid, i d'allà emergia una imatge.
Clar, encara avui, si fent tallers en xiquets, se sorprenen molt d'aquest efecte màgic que té, no?
Sí, sí.
I crec que jo sóc una pro analògica, cada volta crec que més, per tindre aquest contacte més en el material. En òptica, els principis de la càmera oscura o càmera fosca, no sé si l'has sentit, es va escriure el filòleg grec Aristòtil, ja en el segle IV abans de Crist. Va deixar constància en una obra seua de problemes, però l'anomenada pare de l'òptica, l'àrab Alhazen, en el segle XI, va ser el que va concebre realment la primera càmera fosca. Per fer-ho, va construir un calaix fosc amb un xicotet orifici en una de les seues parets i va travessar un raig de llum que projectava invertida la imatge en l'altra paret. Aquest sistema és el precursor realment de les càmeres fotogràfiques.
Clar. De fet, estic pensant que aquí a Formentera ara fa uns anys vam veure una exposició, a veure si puc, puc recuperar el nom de l'artista barra fotògraf que ho va fer, que anava amb una furgoneta, tot ell una furgoneta, que tenia un petit forat, i dins de la paret interior de la furgoneta tenia el paper, diguem-ne, sensible.
Sensibilitat, sí.
I així anava fent fotos per tot el món, amb aquesta furgoneta, aparcant a alguna banda. I veure una exposició molt, molt curiosa i veure com al final la fotografia es pot fer amb una caixa de sabates.
Efectivament. No sé si has escoltat la càmera estenopeica.
Això.
Realment és una càmera estenopeica que podem fer-la... No té la nitidesa d'una imatge digital i d'una càmera reflex, però per el cas de la lenta i demés, però si no l'haveu fet, vos convide i si no, montem un taller i ho fem de la càmera estenopeica. Bueno, aquestes càmeres obscures utilitzàvem sobretot per veure els eclipses solars. Entre ells Leonardo da Vinci. Després, ja un milanès va afegir la lenta. Aquestes càmeres se fabricaren fins al segle XIX, en diferents formats i grandàries. Amb un paper translúcid o encerat, el dibuixant repassava la imatge projectada per conservar-la. Després, un altre procediment ja són les càmeres lúcides, que utilitzaven els pintors com canalet o verme per traure anotacions més precises de la perspectiva i per a elaborar els seus esbossos i pintures. I bueno, pues posteriorment, n'hi ha que tindre un ISO per els materials fotosensibles. Sense ells és impossible que hagi evolucionat i s'hagi descobert la fotografia. I quan a part química, pues, n'hi ha prou pues, un alemany, un anglès, és a dir, ja hi havia una investigació tècnica per tot arreu, per tota Europa, Alemanya, Anglaterra, i al final n'hi ha, per no nombrar-los a tots, però se va aconseguir reproduir ja amb el nitrat de plata unes siluetes, el Thomas Whitworth. Què va passar? Que no va poder fixar-les. Sí. El problema era que no se podien fixar, sí que podien mantindre per la sensibilitat del material i per la llum en contacte amb el paper. Pues. I realment, per això es diu que la primera imatge duradora fixa i inalterable més antiga és la del francès Niepce, una heliografia que hem dit abans.
Heliografia.
Que vol dir helio de sol, escrit, no? Escritura amb llum, amb el sol. Esta primera foto es titula Punt de vista des de la finestra, de 1826. El pròxim dia ja parlarem. Començarem a parlar de les primeres fotografies. Però el francès Louis Daguerre, el que hem dit abans, que havia ficat al seu invent, al seu descobriment, el seu nom, era una persona molt intel·ligent o lista, diguem. I en conèixer la invenció de Niepce, es va associar amb ell per millorar-la i ell va perfeccionar un poc la tècnica fotogràfica inventada per el seu antic soci. Amb una visió molt més comercial s'ha donat les possibilitats pròpies de la nova versió, que inventà entre el 37 i 39. Els anomenats daguerreotips, que realment és una placa de coure sensibilitzada amb iode i argent. A mi, particularment, els daguerreotips, no sé si has vist alguna volta, en Europa se confeccionava d'una forma i en Amèrica una altra, és un objecte preciós,
sí.
Ja parlarem el pròxim dia. Hi ha una pel·lícula també, ara que m'ha vingut al cap, d'Agnès Varda, no sé si la coneixes.
No.
Agnès Varda és una francesa, documentalista, va morir fa, pues, crec que 2 anys o alguna cosa així. Té pel·lícules documentals molt interessants. Hi ha una que es diu Daguerreotip, que ve un poquet, parla d'això de mantindre la imatge. Bueno, pues, un dels projectes que hem fet a la Universitat Politècnica, a través del màster, on vaig estudiar i he treballat, és un projecte de pioner que se diu Daguerrobase. I és recopilar tots els daguerrotipos en Europa, ho vam fer en altres 7 universitats, i hem sigut els que hem anat per les col·leccions fotografiant-les per digitalitzar-les. Parlarem perquè tenen una molta definició, aquestes imatges.
Ah. Sí?
Segons també com se vegen, perquè si no agafes la perspectiva, diguem, correcta, ves més en negatiu que el positiu.
Clar, clar, clar.
Però també tenim a Falstaff, Talbot, el que hem dit que havia creat els calotipos, no? Que ve de la paraula també de calos, de vell, de vello. Es va presentar també el descobriment el 31 de gener de 1839. Què passa? Que no va tindre molt impacte, no tenien la qualitat dels daguerreotips. Així, en París, el 19 d'agost de 1839, ja el diputat de cambra francès François Arago va fer públic la invenció de l'invent de la fotografia i va dir: un gran avance para el progreso de las ciencias y de las artes. I així vull dir que, com hem dit abans, que ja en la seva presentació va tindre molt en compte que era tant part d'art i part de tècnica, la fotografia.
Escolta'm, és que m'he quedat enganxat amb això. François Arago, deia el diputat francès, has dit?
Sí.
Bueno, no sé, hauríem de comprovar, però que no tingués alguna cosa a veure amb aquells dos francesos que van venir a Formentera a principis del segle XIX a participar en els estudis per fer la mesura del metre, mitjançant els mesuraments del meridià, fent triangulacions amb Calp, Mallorca, François Arago i Jean-Baptiste Biot.
Pot són els que van venir aquí. Ser perquè també era físic.
Ah, mira, home, està començant a quadrar la història.
Era astrònom, que segurament pot ser que siga ell.
Pinta molt, no podem assegurar, però bé, i a més, en Pierre Bayard, francès, va escriure un llibre sobre ells dos que es diu El Meridià Blau, molt interessant, que retrata l'aventura d'aquests dos francesos que van venir en aquella Formentera a principis del segle XIX. Bueno, absolutament, bé, doncs, diferent a el que tenim, coneixem avui com a illa, una Formentera completament aïllada, amb aquells costums tradicionals, lligada molt a l'agricultura, a l'economia, val molt la pena el llibre. Ens quedem amb el dubte si era el mateix François Arago, però fa molta pinta, eh?
Crec que sí, Pepo, per lo que dius també, segurament. Pues d'aquesta manera es va donar a conèixer públicament el descobriment de Daguerre en l'Acadèmia de les Ciències i l'estat francès va comprar la patenta de Daguerre i també al fill de Niépce, que va morir Niépce. Però això també hi ha una història molt interessant.
Ai,
de com va ser Daguerre i com era Niépce. Niépce necessitava els diners. Bueno, Daguerre, diguem, era la persona
i era una gòlatra. Al final va posar el seu propi nom al seu invent.
Sí. Sí, 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 totalment. Jo crec que això. I bueno, això era el que havia pensat jo per aquest primer dia i deixem així i el pròxim dia continuem els daguerreotips. Jo volia,
si
hi ha temps per a dir,
digues.
Pues, que com la pròxima setmana ja és ni de Nadal i molts de nosaltres no estarem per la situació de la Covid amb les nostres famílies, segurament farem moltes videoconferències per estar un poc més a prop. Jo invitaria als oients que agafaran les capses o els calaixos que tenen plens de fotografia i que es dediquen uns minuts a observar-les i a reflexionar amb elles. En les següents intervencions parlarem del punctum. El punctum és un terme que va acunyar el filòsof francès Ronald Barthes, segurament a lo millor sí que te sona, perquè va ser semiòleg, escriptor, i fa una referència a això que es punxeix, que no es deixa indiferent una fotografia, el per què.
Home, clar que no.
I per últim dir-vos que les fotografies més antigues d'Eivissa són de finals del segle XIX.
I de Formentera què?
I de Formentera, quina penses tu? Quina data? Jo crec que anem a fer, a veure si entre tots, els oients i nosaltres, trobem la foto més antiga. Què et pareix?
Doncs bé, encantat. Jo no sé, clar, jo imagino que una de les fotos més antigues de Formentera igual no estan fetes ni a Formentera, igual per emigrants de Formentera que han anat a Cuba, coses per l'estil, i enviaven la foto aquella tan típica, no feta en un estudi de fotografia des de l'Havana. Va per aquí?
A mi m'agradaria, perquè jo sé que hi ha moltes voltes que les col·leccions són familiars i que intentarem fer una, en estos dies de vacances, pues lo que de traure les fotos i veure cada un quina és la foto més antiga, perquè a lo millor encara no la sabem i està en un calaix, no?
Clar.
I és part de la fotografia és part del patrimoni històric d'un poble, d'una ciutat, d'un país.
Jo estava pensant l'altre dia, perquè tenim el costum a casa de fer àlbums familiars, no? Físics. Però clar, això és una cosa que ja avui en dia quasi gairebé ningú fa. I tinc la sensació que quan no poses una fotografia en el món físic, es perd en l'entorn digital i ara vés a buscar una foto de fa 15 anys.
Estic totalment d'acord, També hi ha que tindre en compte que abans, com tu ho has comentat, l'arxiu era més fàcil perquè tu feies àlbums, dedicaves un temps.
Sí.
Ara la gent acumula les fotografies en l'ordinador o en USBs, però no fa un arxiu. I no sap arxivar les fotos. Entonces, a l'hora de la búsqueda és més difícil, perquè realment si ficares paraules clau, en seguida les podreis trobar.
I és més desagraït també de consultar-les, de veure-les de tant en tant. És el típic dia que estàs a casa, un dinar de família, i poses a mirar fotos? Doncs clar, si has de posar ja l'USB, el no sé què, ja és un martiri, no?
Jo intento, a final d'any, fer un resum de les fotos que he marcat que m'agraden més i almenys 10 fotografies les imprimís en paper.
Ah.
Perquè realment, aquestes són les fotos del calaix i que les que realment ha hagut ese punctum que he dit, esta foto me diu algo, ja siga un paisatge, siga en persones, siga una obra meua personal, o simplement un moment determinat en la meua vida.
Quin concepte tan polit, eh? Punctum, no? Quan una foto diu alguna cosa, no?
Sí.
Jo crec que aquest hauria de ser el títol de la secció, Laura?
Doncs pues fiquem això perquè m'agrada i m'agradarà molt començar. Hi ha que tindre en compte que el punctum este partís d'un llibre de capçalera de la història de la fotografia que tots els alumnes que he tingut i han llegit aquest llibre, que és La càmera lúcida.
Molt bé. Doncs va, el següent dia més i millor. Parlarem de fotografia d'imatge amb na Laura Peñalbert. Moltíssimes gràcies, Laura.
A tu, a tots. Bon Nadal.